que igual hem d'interrompre la discussió de la moció perquè a les 7 tenim audiència pública. Com que aquesta vegada incloem ja a l'audiència pública la possibilitat de que facin les preguntes directament les persones interessades que ens les han fet arribar, el que haurem de fer és canviar de sala. Totes i tots vosaltres teniu ja un link diferent. Per tant, canviarem de sala, anirem a la sala de l'audiència pública, farem l'audiència pública i després tornarem a aquesta sala per acabar el ple. Per tant, jo 5 minutets abans intentaré no tallar cap intervenció, òbviament, però quan vegi que ja queda poc temps i no ens en sortim d'acabar la moció, doncs ho haurem de deixar a la meitat, d'acord? Molt bé, doncs anem a la moció, al punt 22, que és la moció del grup de Junts per Sant Cugat per denunciar la nul·la implicació de l'Estat espanyol en l'aportació d'ajuts directes a comerç, restauració, autònoms i pimes davant la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Té la paraula? No veig qui té la paraula. Senyor...
No.
Molt bé. Salaric, molt bé. Endavant.
Bé, bona tarda, senyora alcaldessa. Gràcies. Bé, farem una mica de prèvia per exposar els motius per introduir el que ens porta a presentar aquesta moció, no? Portem ja pràcticament un any d'aquesta pandèmia que per la part sanitària ja coneixem i nosaltres ens volem centrar més en els efectes que està tenint per la vessant econòmica. I avui dia doncs, l'actual crisi econòmica que tenim per la Covid ja ha destruït 20.000 empreses a Catalunya, incrementant l'atur un 29,1%, pràcticament un 30%. Pràcticament arribem al 500.000 d'aturats, amb un 23% en situació d'ERTO, amb un 15,4% d'autònoms sol·licitant alguna prestació i amb una pèrdua total d'hores treballades a Europa del 14,9% de mitjana, un 26,5% a l'Estat i un indicador situat a Catalunya amb el 29%. Bé, davant la situació que es presentava a Europa, doncs la Unió Europea va reaccionar ràpid. A la primavera de l'any passat va suspendre el pacte d'estabilitat per donar marge fiscal als estats membres, permetre'ls invertir gairebé sense límits i també va flexibilitzar les normes que regulen les ajudes d'estat, que són els subsidis, precisament perquè els països puguin injectar diners directament al teixit econòmic i tractar de gestionar els estralls que està fent aquesta crisi. Des de llavors, els estats membres doncs, han posat en marxa desenes d'esquemes amb l'objectiu de donar suport a petites, mitjanes, grans empreses, autònoms, en definitiva creant marcs d'ajuda als sectors més afectats. Espanya, com deia, és el país europeu més afectat pel virus, no només a nivell de contagis, sinó també de gent que s'ha quedat sense feina i que, malgrat això, estem lluny de ser un país de referència aportant solucions al teixit econòmic i, sobretot, a les pimes com a part més feble de la crisi econòmica. Espanya va apostar per diferir com a estratègia, o sigui, va centrar la seva estratègia amb el diferir, ja ens ho trobarem més endavant. I tant petites com grans companyies critiquen aquesta solució. Les primeres perquè demanaven un ajornament generalitzat d'impostos, les que superen doncs, els molts milions d'euros de facturació, no? I les segones, les petites i mitjanes, perquè se les ha deixat fora de qualsevol solució d'aquest tipus, quan sostenen milers de llocs de treball i són els grans contribuents fiscals. Atès que Espanya s'ha convertit en l'economia de l'ajornament dels seus pagaments, més que en proporcionar ajuda directa, a diferència de la resta de països europeus que aposten pel suport a pimes i autònoms de manera directa, atorgant-los ajudes a fons perdut perquè mantinguin oberts els seus establiments. Per exemple, Espanya, que és una de les 5 grans economies europees, no aporta subvencions a fons perdut. L'Estat espanyol és l'únic d'Europa on el govern no ha ajudat els afectats per tancaments i caigudes de negoci. A la segona onada de la Covid a la tardor, Espanya va portar un volum brut de 100.000 milions d'euros, un 8% del PIB, quan altres països d'Europa han aportat entre 3 i 8 vegades més pressupost. Alemanya, 820.000 milions, un 24% del PIB, 450.000 milions Itàlia, un 25% del PIB, o 300.000 milions França. Pel que fa a la tercera onada, en la que ens trobem immersos, Espanya ja ha abocat uns 4.220 milions d'euros, mentre Alemanya posa 11.000 milions d'euros mensuals per als sectors més afectats. 4.200 milions, 2.200 milions per tota la tercera onada, 11.000 milions d'euros mensuals. Tots aquests ajuts directes que han rebut pimes i autònoms han vingut fins ara de les comunitats autònomes, amb més o menys importància, i sumen uns 10.000 milions d'euros. Catalunya n'aporta aproximadament uns 1.700 milions en ajuts totals a l'Estat només per darrere d'Andalusia. També el sector de l'empresa i el comerç, Cambra, Pimec, etc., consideren molt insuficient els ajuts aprovats per a pimes i autònoms i exigeixen més implicació a l'estat espanyol per pal·liar els efectes d'aquesta crisi. Per la seva banda, la Generalitat, recordem, només recapta el 5% de tots els impostos que recapten a Catalunya, que no recapta cap gran tribut, que no pot emetre el deute al 0%, com sí pot fer l'Estat, com li ha deixat la Comissió Europea, que no pot accedir tampoc als fons europeus com el SUR, el MEDE, ni tampoc participar directament en el fons Next Generation que arribarà a partir d'aquest estiu. Bé, nosaltres proposem aquesta moció perquè cal una reacció urgent i ràpida de l'Estat espanyol, que és qui té les eines i els recursos per aportar solucions futures que ens facin sortir de la crisi amb els menys danys possibles i poder tenir una recuperació més ràpida. La falta de mesures pot provocar més destrucció d'empreses, més persones aturades, que les empreses no puguin recuperar les persones en situació d'ERTO o que no puguin tornar al deute adquirit en forma d'ICO, el que coneixem pels préstecs ICO, fent-les inviables en un futur immediat. Per tot l'exposat, el nostre grup proposa els següents acords. 1. Denunciar la nul·la implicació del govern de l'Estat en aportar aquestes ajudes directes de les que estem parlant. 2. Instar el govern de l'Estat a posar a disposició del teixit econòmic ajudes directes que permeti gestionar la situació de crisi. 3. Instar el govern central a aportar recursos perquè les comunitats autònomes puguin generar esquemes de suport que donin resposta concreta a la sortida d'aquesta crisi. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Per part de Ciutadans, té la paraula senyora Muñoz. Sí, senyora Fernández Jordán, no? Endavant.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a intentar ser breve, dado los tiempos en los que hemos entrado en este pleno. Esta moción que presenta Junts es del estilo o modo que nosotros podemos llamar Estado opresor. La culpa es de Madrid, sería el título. Mensaje manido, pero que parece que no se va a acabar nunca, dado el victimismo permanente en el que se sitúa siempre el nacionalismo. Pues miren, nosotros podemos estar de acuerdo en que la gestión de la pandemia en la que estamos inmersos ha sido y es catastrófica y que el gobierno de Sánchez Iglesias Sánchez está a otra cosa antes que a salvar vidas y proyectos de vida. Están al 100% creando una maquinaria de propaganda para mantenerse en el poder y ese es, desde nuestro punto de vista, el objetivo número uno. Ahora, el declive económico de nuestro país es alarmante. Ya no lo decimos nosotros, lo mantiene la Unión Europea, que manda mensajes claros de así y no, también el FMI y cualquier analista riguroso. Y es que el gobierno ha pasado además la pelota de la gestión sanitaria de la pandemia a las 17 comunidades autónomas como si el virus entendido era de territorios, creando un país con distintas medidas según donde tengas la suerte o la desgracia de vivir. Podemos estar de acuerdo en la exposición de motivos de la moción en que tenemos el peor gobierno en el peor momento, que parece que es lo que se está estableciendo. Pero ustedes y sus compañeros de Esquerra gobiernan en la Generalitat de Cataluña, una región de España que es uno de los estados más descentralizados, con un traslado de competencias enorme, con un parlamento propio, con capacidad de crear leyes, y un presupuesto de 30.000 millones de euros. Pero ustedes, con sus 30.000 millones, con todo eso, prefieren gastar en embajadas y en ir a la luna antes que en lo que realmente ayuda y salva a las personas. Y en este punto no podemos dejar de remitirnos a otras comunidades autónomas como Madrid, donde gobernamos, que económicamente están inmensamente mejor que esta región, que es Cataluña. Por todo ello, no vamos a dar apoyo a esta moción. Porque no toca decir que la culpa es de otros. Toca tomar conciencia de que ostentar el gobierno de la Generalitat debe tener como prioridad número uno facilitar la vida de la gente en esta crisis sin precedentes. Y no, por ejemplo, invertir 800 millones de euros en crear la República Digital. Y esa es su prioridad. Esa es la política que ustedes hacen. Y que las personas que vivimos aquí padecemos. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Molt bé, senyora Fernández Jordán. Per part de la CUP, té la paraula senyor Simarro.
Sí, gràcies, alcaldessa. Hola, bona tarda a tothom. Bé, pel que fa al contingut una mica d'aquesta moció, de la diagnosi, La CUP podem compartir per part de la diagnosi feta, part dels atesos, i creiem que és una obvietat que es constata que l'estat espanyol està a la cua europea del rescat social, no? És evident i és clar que manquen molts recursos, moltes ajudes pel teixit comercial, pels autònoms, per les petites empreses, però també és cert que falten moltíssimes ajudes socials que no han arribat ni se les espera. Però també nosaltres creiem que és cert que el que cal és un canvi estructural per fer front a les conseqüències d'aquesta pandèmia. Les ajudes a fons perdut entenem que no suposen un canvi substancial en l'estat de les coses i no revertiran les greus conseqüències d'aquesta crisi, que és el que potser no s'està tenint prou en compte. Entenem que això no va de gestionar les molles i, de fet, aquí doncs, no, bé, també podríem fer una crítica a la Generalitat amb la loteria dels autònoms que van generar una ajuda del tot insuficient. Per tant, entenem que cal generar un cos de lleis que protegeixi a qui menys té, facilitant, per exemple, moratòries o condonacions de pagaments en el lloguer, en subministraments, etc. Una cosa tan senzilla com si no hi ha activitat econòmica per causes majors, per una emergència sanitària com la que estem vivint, doncs no es pot obligar a la població a seguir pagant i enriquint els que viuen de renta. Això ha de promoure aquelles polítiques que s'hi posin a la vida del centre, que s'hi tinguin en compte les desigualtats socials estructurals que s'estan aguditzant i que s'hi tinguin en compte el futur de l'emergència climàtica que ens toca afrontar de forma immediata. Entenem que no és només una qüestió d'exigir més ajudes directes, sinó de també generar més recaptació. És a dir, les polítiques han de ser integrals i globals. Quan diem que la crisi, quan nosaltres diem que la crisi la paguin els rics, també ho diem tenim en compte com ens van estafar a les classes populars, els que més tenen dificultats per arribar a final de mes, amb la sortida de la crisi, la darrera, la del 2008. Llavors, cal exigir per tots els mitjans una recaptació justa i que les empreses que més facturen i més evadeixen, de fet, aportin molt més. No podem tolerar exemples, per exemple, com Amazon i altres gegants que es desentenen del rescat social. Així doncs, donades les diferències pel que fa a la comprensió de la problemàtica, i com l'hauríem d'abordar, però compartint també part de la diagnosi, això és cert, el nostre grup s'abstindrà per aquesta moció. Res més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Simarro. Per part del PSC, té la paraula. Senyora Vila.
Sí, bé, bona tarda. Gràcies, alcaldessa. Realment, senyors i senyores de Junts, a mi, sincerament, no em deixen de sorprendre. I em sap greu pel senyor Salarich perquè realment no és el seu tarannà. Però els hi dic així i amb el màxim respecte i educació possible perquè vostès continuen en la seva línia de crítica destructiva que ens està portant a un camí sense sortida. I això no està bé. No està bé perquè jo crec que la política hauria de canviar i la política catalana demana un canvi. De persones, a més, que assumeixin les responsabilitats i que siguin constructives i amb capacitat d'arribar a acords precisament doncs, perquè representin a la Catalunya real que tots volem. Jo crec que ja n'hi ha prou, i així els hi dic, de fer veure que no hi era, jo no hi era, que tot és culpa dels altres, que esto es culpa del gobierno del Estado, que todo lo hace mal, o dels meus socis de govern, inclús, si fa falta i així ho hem vist a la Generalitat. Vostès, en canvi, sembla que són víctimes i sincerament no sé de què, que ho han fet tot perfectes. Vostès han fet una gestió impecable de la crisi sanitària, la pitjor viscuda en 100 anys, per cert, i cal recordar-ho. Vostès no tenen res a veure i a dir, segons sembla, amb la gestió de la Generalitat. I abans ho comentava la senyora Múnia, i és així. Si us plau, jo els demanaria, i com diu ella, això no s'ho creuen ni vostès. I miren, aquesta moció torna a ser un clar exemple del que estic dient. No se n'adonen que la gent estem farts i fartes de la política populista i destructiva. No han fet anàlisi ni autocrítica dels resultats electorals, de que la gent vol d'una vegada que es faci política constructiva i, sobretot, autocrítica. Vostès saben el que és la lleialtat institucional en moments excepcionals i duríssims com els que ens ha tocat viure. I jo els hi puc assegurar que els i les socialistes ho sabem i molt bé. Jo mateixa i des del meu humil càrrec públic al capdavant de la promoció econòmica d'aquest Ajuntament, he sigut lleial institucionalment i he fet autocrítica. I no veuran ni una sola declaració pública en contra de la gestió de cap partit o del govern de la Generalitat. I saben per què? Doncs precisament perquè això no construeix, perquè això i en moments excepcionals no val. I aquesta és la meva manera i la nostra manera d'entendre la política. I vostès no només ho fan constantment a Sant Cugat, sinó que ara ho eleven al govern de l'Estat. I vostès, com a principal partit del govern de la Generalitat, sembla que no tenen absolutament cap responsabilitat. En fi, disculpin si he estat beligerant, però algú els havia de dir aquesta regidora i, sincerament, el grup municipal socialista doncs ja no podem callar més. I ara, i molt ràpid, perquè no veig què ens aporta, sincerament, aquest tipus de mocions. Avui ens presenten una moció per denunciar les paraules on tenim molt denunciar, diuen la nul·la implicació de l'Estat espanyol en l'aportació d'ajuda. Doncs mirin, no només presenten les dades que els hi convé, sinó que s'amaguen i no assumeixen la seva responsabilitat. Espanya és el país de la Unió Europea que més ajudes públiques ha mobilitzat durant la pandèmia respecte al seu PIB. I al final de mes de juny, la gran majoria d'avals per a empreses amb aproximadament 69.000 milions d'euros que representaven el 5,2% del PIB. I no ho diuen els socialistes, no. Ho diu i ho va fer públic amb dades la vicepresidenta de la Comissió Europea. Des del primer moment, el govern de l'Estat va crear diferents mesures per pal·liar els efectes de la Covid. Segur, i aquí diu una socialista, segur que no van ser suficients. Segur que en alguns casos no van ser acertades. Però el que sí és segur és que es van fer de la millor manera que es va saber i que es va poder. I tan bon punt es va declarar l'estat d'alarma al març de 2020, l'Estat posa en funcionament els ERTO, els préstecs ICO, els ajornaments d'impostos corresponents al primer trimestre de 2020 per un període de 6 mesos. I segueixo parlant de la segona i la tercera onada sense remuntar-me al principi de la pandèmia, que hi ha moltes més mesures que vostès ja coneixen. En aquest nou marc es sumen les mesures adoptades fins al moment que, per cert, han suposat ajudes per sobre del 20% del PIB, més del 5% en ajudes directes d'impacte pressupostari i un 15% en mesures de liquiditat. Com deia, el passat mes de desembre s'han creat noves mesures destinades als sectors més perjudicats, com l'hostaleria, com comentava el senyor Salaric, el turisme i el comerç. Mesures d'ajudes als arrendaments de locals de negoci, ampliació de la carència de préstecs avalats per les línies ICO, nou aplaçament de deutes tributaris corresponents al primer trimestre de 2021, augment de la reducció del sistema de mòduls del 5 al 20% amb caràcter general pel 2020, podent arribar a la reducció de la tributació del 35% segons els sectors productius, possibilitat d'apressament del pagament de les cotitzacions de seguretat social dels pagaments efectius corresponents al primer trimestre de 2011. I moltes més, i que vosaltres coneixen perfectament i que no m'agradaria allargar-me més perquè crec que no toca seguir explicant perquè tothom coneix. Efectivament, es tracta majoritàriament d'avals públics per a empreses, mentre altres països han optat majoritàriament per ajudes directes, com és el cas d'Alemanya o França que vostès apuntaven. En això els hi donem la raó. Però, sincerament, companys i companyes, és que resulta que Espanya, el nostre govern de l'Estat, ha deixat la gestió més directa i ha donat la competència a les comunitats autònomes, com Catalunya. I què ha passat, doncs, si les competències les tenim aquí? Potser les explicacions les haurien de donar vostès. I què ha passat si el govern de l'Estat, al marge del model de finançament, va traspassar a la Generalitat un fons de 32.000 milions d'euros per adoptar mesures per combatre la pandèmia i aportar ajuts per autònoms i pimes? Ens poden dir vostès on estan i en què s'han gastat aquests fons? Ens poden explicar per què ens han preguntat, per què no ens han preguntat els ajuntaments i el món local quines necessitats tenim i quines necessitats té el nostre teixit econòmic? Potser és que estaven més centrats en altres guerres i en un procés totalment esgotat, que no han tingut temps potser de gestionar i de liderar la gestió d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Perquè no cal parlar, i abans ho hem apuntat, però no cal parlar del paquet d'ajuts a persones autònomes, perquè vostès ja ho saben, el desastrós que va ser. I sí, ara en plena campanya anuncien els ajuts directes. Parlem dels requisits? Potser no fa falta allargar-me més. Sisplau, deixin de criticar i de destruir ara més que mai llegeixin els resultats electorals i el que ens demana la ciutadania i el teixit empresarial i construïm, sisplau, tornem a la política constructiva, la del consens i la de l'acord. Podríem els socialistes, però és que és veritat, Catalunya s'ho mereix i el seu teixit empresarial també. Necessitem generar ocupació de qualitat i tornar a la Catalunya que érem fa 10 anys. Ho necessita Catalunya i ho necessita també Sant Cugat, que és, a més, el que aquí ens ocupa, o almenys a nosaltres ens ocupa i ens preocupa. Així que deixem de mirar cap a fora, centrem-nos a la nostra ciutat i en la nostra ciutat, com és obvi, el grup municipal socialista doncs, votarà desfavorablement aquesta moció. Gràcies.
Molt bé, senyora Vila, gràcies. Té la paraula per part d'Esquerra el senyor Duc. Senyor Duc, té... miri el rellotge perquè un altre l'ha de mirar perquè si no haurem de deixar-lo a la meitat. Molt bé, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Seré molt breu. Vàries coses i me'n canviaré una mica el discurs de donar les intervencions. En tot cas, jo crec que no es tracta ara d'un tema de resultats electorals, es tracta de la gestió que s'ha fet en tot el tema del Covid, de les ajudes que han arribat des de Madrid i de valorar si han sigut suficients o no. I per tant, doncs en aquest punt estem. Jo crec que la nul·la implicació de l'Estat segurament, no, evidentment, no és nul·la. Creiem que sí que hi ha hagut aportacions. El que passa és que han sigut molt, molt insuficients i molt, molt precàries. Jo, per tant, crec que sí, que sí, que és un problema que finalment acaba venint de Madrid. El dia que no depenguem de Madrid, doncs tindrem més recursos i, per tant, podrem fer front d'una manera més àgil a totes aquestes crisis. A partir d'aquí, això, ajudes que deia, de l'Estat han arribat, però han arribat unes ajudes que segurament han arribat tard, han arribat malament i no en el lloc on tocava. I, per tant, bueno, jo crec que aquí hi ha molt a reflexionar i a millorar entre tots. I crec, sincerament, que contrasta amb actuacions que s'han fet arreu d'Europa i que creiem també, sincerament, doncs, que s'han fet d'una manera molt millor. De la mateixa manera, també vull donar valor a la feina feta per la Generalitat, una feina que tot i tenir competències, no hi havia diners darrere i, per tant, doncs, amb els pocs recursos, diguéssim, que s'han disposat, doncs, la Generalitat ha fet molt bona feina. I, per tant, ara no entrarem xifres de tots els diners que s'han invertit o de totes les propostes bueno, que tenim sobre la taula, però entenem que finalment s'ha pogut doncs, que tots els autònoms cobreixin les ajudes corresponents. Tenim un pla ja previst per aquest 2021 per donar continuïtat a aquestes ajudes. I, per tant, bueno, el pla aquest de 618 milions d'euros, per tant, treballadors dels ERTOs, autònoms, petites empreses i microempreses, esperem doncs, que puguin veure's beneficiades de totes aquestes ajudes. Per tant, ser una mica ràpid, bueno, també destacar els ajuntaments. Els ajuntaments també és una peça clau. Creiem que des dels ajuntaments s'ha fet molta feina i especialment posar en relleu la feina que hem fet des d'aquest mateix Ajuntament de Sant Cugat amb una inversió de més de 17 milions d'euros que hem pogut rascar de romanents i de diners que disposava l'Ajuntament doncs, per suplir d'alguna manera aquests diners que no arribaven des d'una altra banda. Per tant, doncs, simplement per això, per tots aquests motius són pels quals des d'Esquerra donarem suport a la moció presentada als companys de Junts per Sant Cugat. Entenem que l'Estat pot i ha d'implicar-se molt més en l'esforç econòmic que està realitzant el Govern de la Generalitat de Catalunya, posant a disposició d'aquesta els fons necessaris a fi que es pugui donar suport real, efectiu, immediat als sectors econòmics i productius malmesos per aquesta crisi. Creiem que és un tema molt cabdal, molt important i que ens hi va al futur del nostre país. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Duc. Hi ha dues opcions. Ho matem aquí, votem i acaba la moció o si hi havia més intervencions hem de passar de pantalla, tot i que tothom ha fet intervencions prou llargues, però en tot cas jo només ho deixo aquí. Que hi ha més intervencions?
Jo voldria intervenir i, senyora alcaldessa, vull dir que si ho deixem per després, cap problema.
Bueno, si vol intervenir, evidentment, la que decideixo si ho deixem per després sóc jo, bàsicament perquè queda 5 minuts. D'acord. Molt bé, doncs ens queden 5 minuts per fer el canvi de sala i després continuem amb el debat de la moció, d'acord? Fins ara.
Gràcies. Adéu. Directes. Ajornar, diferir, és una altra cosa. I el que estem dient és que la política central d'aquests mesos veiem que és ajornar, és diferir. Que no hi ha ajuts directes a les empreses, no ho diu Junts, no ho diem nosaltres. Ho diu el pressupost general de l'Estat, que destina 0 euros per ajudes directes a pimes i a comerç. Ho diu el Banc Central Europeu, que situa l'Estat espanyol com el que ha donat menys ajudes directes als sectors afectats. Ells diuen explícitament amb 1,3% del PIB. També amb moratòria d'impostos. Evidentment, aquí nosaltres hi podem posar-hi altres ajudes que hi ha portat l'Estat. I poder pujar fins al 5 o fins al 8. El que estem dient és que, a diferència d'altres països, hi ha molta diferència. Estem dient això. Això és raó, no és emoció. Ho diu la Comissió Europea. Adverteix que les fallides empresarials es materialitzaran, a més, per la manca de suport i poden portar un augment de la desocupació i la caiguda de la productivitat. Si cauen les empreses, el rescat social del que parlava el senyor Simarro és que no estarem ni a temps, perquè qui sustenta aquest estat és justament són aquestes empreses. El que estem dient no és de fer plans d'ocupació, és de que no arribem, de que no necessitem tants plans d'ocupació. I això ho venim dient des del març. Jo recordo el meu company Carles Burgalós que ho està dient des del març. Ho diu també a l'agost el Banc d'Espanya. Va dir que aquest no era el camí, que vindrien problemes. Ara el Banc d'Espanya ja diu que el 40% de les empreses espanyoles tenen problemes de liquiditat, que el 75% de les empreses de sectors com l'hostaleria i l'oci no poden cobrir despeses. Això diu el Banc d'Espanya, senyora Vila. No ho dic jo. I això són dades. També ho diu la Generalitat. També ho ha advertit en nombroses ocasions. Miri si és així que davant la passivitat del govern central en suport directe va sol·licitar al govern central demanar 4.600 milions d'euros a l'estiu passat al fons MEDE directament. I encara espera resposta del president del govern, del senyor Pedro Sánchez. Encara espera resposta. Aquests diners haguessin pogut anar com ajuts directes a les cambres. Estimava que era un 70% dels ajuts directes que en aquell moment, estem parlant de l'estiu passat, podien haver donat.
Senyor Sabri, que hauria d'anar acabant.
Acabo. Vinga. Ho diuen també les associacions d'empresa i comerç. I ho diu amb la gent amb qui parli. No estem criticant el govern municipal. No estem criticant el govern municipal. Estem dient que no li arriben justament al govern municipal totes les eines. I si a Sant Cugat tenim un entorn de 3.000 empreses i 60.000 llocs de treball, a qui ens devem? Tots nosaltres, tots els que estem aquí, són amb aquesta gent.
Senyor Sabri.
Acabo, senyora alcaldessa.
No m'ho ha dit, això.
Qui cal preservar, en aquest sentit, és tot aquest ecosistema i és aquest el sentit de la moció, no és un altre. Per tant, nosaltres apel·lem a la raó i no a l'emoció.
Molt bé, senyor Salaric. Ho deixem aquí, senyor Salaric. Molt bé. Aquí, una altra paraula? Alguna altra paraula? Sí, senyora Vila. Ah, perdona, perdoni, senyora Vila, que em sembla que tinc ara la senyora Fernández Jordán. Perdó, és que no les veia bé, eh? Després hi passo la paraula. Senyora Fernández Jordán, perdoni.
Gràcies.
Tinc un lío aquí de pantalles.
Gràcies, senyora alcaldessa. No pasa nada, por supuesto. Mire, concretamente, no le compro el discurso, apelando solamente a la razón, apelando a cualquiera de las personas que nos pueden ver o que pueden leer las actas de este pleno o que pueden compartir este rato con nosotros. A cualquier persona mayor de edad que tiene que ser consecuente y gestionar su economía, cualquier economía doméstica. Todos tenemos un presupuesto, ustedes lo tienen como comunidad autónoma y es de 30.000 millones de euros. Con eso tienen para ayudas directas, permítanme la jocosidad, semidirectas y completas. Tienen dinero para muchas cosas. Lo único que tienen que hacer es quitarlo de un sitio y ponerlo en otro. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Molt bé, senyora Fernández Jordán, gràcies a vostè. Ara sí, senyora Vila. Endavant.
Sí, no, disculpin. Senyor Salaric, raó per suposat, però també emoció. Crec que a la política també li falta emoció. Jo acabo, acabo molt ràpid i no entraré en detalls, però crec que almenys ha sigut l'esperit quan he fet l'exposició que he fet. Hem tingut la pitjor crisi sanitària en 100 anys. Que les coses podríem anar a haver fet millor? Segur que sí. Autocrítica per part dels i les socialistes tota. Jo li he dit, a més, des d'un principi. També aquí a Sant Cugat. I, a més, també aquí a Sant Cugat. Jo sóc la primera que també faig autocrítica i segur que haguéssim pogut fer les coses millor. Però jo crec que la ciutadania també demana humilitat i això és el que li estava demanant. Ens demana que acceptem i que aprenem també dels possibles errors i que apostem per una política de consens amb empatia i de forma constructiva. Això és el que nosaltres els hi demanàvem i els hi recordem. La crítica també comença per un mateix. L'he dit abans, li ha dit ara la senyora Muni, 3.200 milions d'euros per donar suport directe al teixit econòmic i per la reconstrucció econòmica i social. Els Next Generation, que també han apuntat a la moció, són també una oportunitat, si estem d'acord, però fem-ho com cal, amb lleialtat, assumint que cadascú el paper que ens toca, i sobretot perquè aquests fons, jo crec que aquest és l'objectiu, aquests fons i aquests recursos vagin allà on més es necessiten per reactivar la nostra economia i pel progrés social del nostre país i dels municipis. I per sobre de tot, jo crec que per Sant Cugat. Nosaltres, els i les socialistes, estem disposats i disposades. Espero que vostès també.
Molt bé, moltes gràcies. Queda dit, senyora Vila. Moltes gràcies. Som-hi a la votació, si no hi ha més paraules. Comencem, Ciutadans.
En contra.
Junts per Sant Cugat?
A favor.
La CUP? CUP? No la sento, senyora Gibert.
Abstenció.
Ara sí. PSC?
Contra. Perdó, en contra. M'he equivocat.
Va, alguns ho sento de la tumba, eh?
És la inactivitat.
No, ja està. I Esquerra?
A favor.
Molt bé. Doncs queda aprovat, no? Molt bé. Doncs sí que queda aprovada aquesta moció. I anem al punt 23, que és el control i fiscalització dels altres òrgans.